Reprenem el Sant Cugat a fons i ho fem amb una secció mensual que fem amb el síndic de greuges de Sant Cugat, Ramon Palacio. Bon dia, benvingut.
Bon dia i bona hora.
I moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres un mes més.
Gràcies a vosaltres.
Avui el que volem fer és tancar una mica el 2018, fer una mica de balanç, aprofitant que encara estem a aquesta primera setmana del 2019. En general, vam parlar una mica del balanç del primer any a principis de temporada, però en tot cas sempre aquest final d'any a vegades es passen moltes coses. Quina és la valoració final de 2018 des de l'oficina del síndic?
És bo parlar de l'any, és bo parlar de valoracions i en primer lloc bon any a tothom, bon any nou a tothom, encara que ja hagin passat uns dies. Per l'oficina del síndic, aquest és el primer any complet, perquè l'any 17 va ser sols un trimestre i aquest any passat 18 ha sigut el primer any complet. Per dir-ho molt ràpid i podem entrar en més detalls, la valoració és positiva. Les coses jo crec que hem fet més tasca i l'hem fet més bé i estem recorrent un bon camí i després podem parlar-ne en més detall.
Una de les característiques d'aquest any des del síndic han estat les actuacions d'ofici. N'hi han hagut diverses, n'hi han hagut 6. Per tant, diguem que l'activitat des de l'oficina del síndic ha sigut intensa.
Sí, això és interessant perquè a l'oficina del síndic hi han tres tipus d'activitat. D'alguna manera, la primera és seure a esperar que passi un ciutadà i et presenti una queixa, que per suposat s'ha de fer, és la principal. N'hi ha una segona i és detectant problemàtiques o iniciatives que venen sempre detectades arrel de queixes particulars, però que veus que hi ha una certa acumulació, una certa significació de queixes particulars, és presentar iniciatives d'ofici o actuacions d'ofici. I aquest any n'hem presentat 6. Hi ha una tercera activitat que és més que no hem fet, o que hem fet molt poc, però que també hauríem de poder fer, seria la supervisió de les institucions. Supervisar és més difícil perquè implica estar molt a dintre, entrar en els procediments, intentar fer propostes de millora, i bueno, els recursos disponibles no ens permeten arribar a tot, però sí és cert, tornant a la segona, que les iniciatives d'ofici han sigut un tema important aquest any 18.
Mm-hmm. Per tant, són 6. Repassem-les ara una mica perquè la gent també es faci una idea de com ha anat la cosa. La primera, quina va ser?
La primera va ser relativa a la implantació de les zones d'aparcament regulat, les zones verdes, a Sant Cugat, farà 6, 7, 8 mesos,
sí,
que és un tema que va generar bastanta controvèrsia, està generant encara controvèrsia.
De fet, molta controvèrsia està generant des de diversos sectors.
I des de l'oficina del síndic no penso que hagi de decidir o hagi de prendre decisions sobre què s'ha de fer, com s'ha de fer, però sí recollir queixes o casuístiques de ciutadans que potser no estaven prou recollides en aquelles primeres manifestacions o propostes de la implantació de la zona verda, i la iniciativa d'ofici va ser això, va ser recollir determinades casuístiques que no semblaven recollides encara i proposar-les, suggerir a la institució municipal, a l'Ajuntament, que les tingués en compte, a més de perquè les deia una persona, perquè eren ja valorades des del síndic.
Mm-hmm. En aquest sentit, hi ha hagut més queixes sobre la zona, sobre l'àrea verda d'aparcament? Ha estat una polèmica que durant un mes va ser molt intensa. Després encara queden els comerciants del centre molestos amb com s'està aplicant, però la ciutadania en general va ser molt al principi, després ja va estar, s'ha acostumat?
Des del punt de vista del síndic, sí. També s'ha de dir una cosa, la foto, les característiques de les queixes que passen pel síndic no són exactament, la distribució no és exactament la mateixa que les queixes que van directament a l'Ajuntament. Dit d'una altra manera, quan una persona té una problemàtica ha d'anar a la seva institució a queixar-s'hi, i va a l'Ajuntament i es queixa. Quan pensa que rep una resposta insuficient o no rep resposta de l'Ajuntament, aleshores és quan va al síndic. Si l'Ajuntament està responent de manera raonable a les queixes que rep, poden ser moltíssimes, però el síndic no les veu. En aquest sentit, dir que, en quant a les zones verdes, sí que va haver un moment per part del síndic, va haver un moment d'efervescència al principi i després hi ha hagut calma. Després, entenem, o entenc, que el projecte s'ha anat polint, ha anat recollint, més o menys, les demandes que han fet els diferents col·lectius i estarà més tranquil. Això és la visió que jo puc tenir des del síndic.
Sí, des del carrer el que es veu és que si bé al principi hi havia molts llocs buits, ara ja costa trobar lloc per aparcar al centre de Sant Cugat igualment, encara que hi hagi zona verda, blava, taronja o rosa fúcsia. En qualsevol cas...
Vermelles, que hi ha zones vermelles.
Sí, exacte. Segona iniciativa d'ofici.
Les tres primeres iniciatives d'ofici van tenir a veure en temes de mobilitat. La primera va ser aquesta dels criteris a incloure en la definició de les zones verdes. La segona va tenir a veure amb els vehicles de mobilitat personal. Venim d'un món de cotxes. Les bicicletes van arribar al nostre entorn farà uns quants anys, però ara tenim la irrupció de nous vehicles de mobilitat personal, els patinets, els monopatins, els motors, sense motors, etcètera.
Una roda i dues rodes.
Etcètera. Aleshores, ja no val sols tenir en compte el RAC, que parla de cotxes, o l'Assemblea de la Bicicleta, que parla de bicicleta, sinó s'ha de tenir en compte més actors. Vam fer un esforç d'identificar quins són aquests actors, què és el que s'ha fet a altres municipis, sobretot Barcelona, que és el més gran i el que està treballant primer amb això, Madrid ha vingut després, però bé, després, clarament, i fer unes propostes a l'Ajuntament de criteris de mobilitat d'aquests vehicles de mobilitat personal. Criteris de priorització, criteris de responsabilitat, etc. Criteris perquè al final les normatives, les ordenances, les ha de fer l'Ajuntament amb les seves discussions amb els partits polítics i amb les seves comissions informatives i on reben també els inputs, les propostes dels ciutadans de tot tipus. Aquesta iniciativa, criteris de mobilitat personal, va ser complexa perquè hi ha moltes coses i al final l'Ajuntament està treballant amb l'àrea metropolitana de Barcelona per també intentar homogeneitzar o igualar les coses o les normatives que s'estan fent als diferents municipis de l'àrea metropolitana i puc dir amb satisfacció que aquests criteris proposats sintonitzen bastant, coincideixen bastant, estan bastant d'acord amb les propostes que està fent l'àrea metropolitana de Barcelona. Partint de llocs diferents, partint de separats, anem cap a junts. En aquest sentit, quan hi hagin les normatives municipals desenvolupades, quan Sant Cugat desenvolupi, què ha de desenvolupar una ordenança al respecte, seguint els criteris aquests de l'àrea metropolitana, espero que també els criteris proposats des del síndic estiguin bastant d'acord. Si em permets, deixa'm dir una cosa important respecte a això. El que està darrere de tota aquesta proposta de criteris de mobilitat personal és passar d'una normativa o d'una ordenança de prohibicions i obligacions a una ordenança de recomanacions. Això és el que està darrere. És a dir, més que fer un llistat immens de quin és la dimensió...
Tot el que no es pot fer, no?
O el que es pot fer, si la vorera té 1,20 m o té 1,25 m, si la bicicleta és gran o és petita, si el nen té 8 anys o 12 anys... Més que fer tot, que és immens i infinit, i aleshores quan és molt gran és difícil de complir perquè la gent no s'ho sap.
Sí, no, és evident. Jo mateix tinc dubtes.
Clar, doncs més que fer això, la proposta és fer un canvi cultural. Mirem de permetre-ho tot
en sentit comú.
En sentit comú. Mirem de fer-ho conviure tot en sentit comú i, està clar, identifiquem també els casos dels excessos, els abusos, i busquem la manera de poder-nos castigar aquests abusos perquè són exemplaritzants. Però no fem una ordenança llarguíssima on hi hagin milions de coses que després no ens en recordarem i que els propis policies municipals quan vulguin sancionar no ho sabran.
Han de treure el llibre allà a veure si això ho puc fer o no ho puc fer.
Això és el que hi ha darrere. Darrere d'aquesta proposta hi ha, primera, fem un canvi cultural, que és més difícil i és més lent.
És a llarg termini, això. Sí,
però
sí.
Anem cap aquí. Si Sant Cugat vol ser una ciutat que ho és, capdavantera a Catalunya, siguem capdavanters amb la manera d'afrontar aquest tipus de convivències. Facilitem la convivència. Lògicament, després o darrere hi ha infraestructures. Hi ha carrils bici, hi ha voreres, hi ha calçades. i els carrils bici fem-los, ja que estem fent infraestructures, fem-los que siguin continuats. O sigui, no fem que hi hagi trocitros no, perquè si hi ha trocitros no, no podràs prohibir circular per la vorera perquè el carril bici acaba a la vorera.
Sí. Llavors què fas amb la bici? Baixes?
Exacte, la puges als... Doncs aquesta iniciativa d'ofici, que va ser molt treballada amb aquests criteris, tinc la satisfacció de dir que ja veurem com anirà, però que de moment aquests criteris coincideixen o no es distancien molt dels que està recomanant també l'àrea metropolitana.
Sí, de fet, l'última notícia que hem tingut al respecte és el ban de l'alcaldessa que va prometre que es faria arribar amb recomanacions com circular a una velocitat inferior dels 25 km per hora i circular pel carril bici amb aquests patinets. De fet, és complicat, és tot a llarg termini. Sí que és veritat que segurament les actuacions del síndic moltes vegades no són... No sé si tenen efecte immediat. És a dir, són coses que es fan més a llarg termini.
Està clar que és així per dos motius. Un, perquè el síndic no té potestat d'imposar res. El pot proposar i recomanar, però no imposar. I la segona, perquè si hi ha la mateixa proposta és d'un canvi cultural, per definició és a llarg termini.
Què més hi ha en el resum de l'any?
Tenim una tercera iniciativa d'ofici que va ser solucionar un problema particular, que és el que es donen els aparcaments senyalitzats com a aparcament, però que són de terra i llavors no estan pintats, no hi ha la senyalització horitzontal. I quan hi ha conflictes entre cotxes que s'estorben mútuament, no saps mai, no sap la policia quin ha estat el primer i quin ha estat el segon. I bueno, en aquest sentit és intentar buscar una solució, això, intentar buscar un cert marcatge, encara que sigui en pedretes, intentar buscar alguna manera de poder determinar...
Què és plaça i què no.
Exacte. Això són casos particulars que es donen, hem tingut queixes i...
Per exemple, quina mena de pàrquings d'aquest tipus?
Per exemple, l'Hospital General. Per exemple, l'Hospital General, allà és un espai molt gran, hi ha una P d'entrada que diu que allò és un pàrquing, però a dintre no hi ha res més, i els cotxes van entrant, i si després hi ha un que obstaculitza la sortida d'un altre, l'obstaculitzat crida la policia, ve la grua, se l'endú, i resulta que no se l'havia d'endú perquè era al revés, era el que estava primer a l'altre.
Exacte. Sí. Per tant...
Són casos particulars, no són molts, però bueno, si es pot buscar una solució, doncs s'ha de trobar aquesta solució.
Sí, perquè al final aquests pàrquings són una mica campi qui pugui, eh?
Sí, són una mica campi qui pugui.
De veritat. Doncs què més?
N'hi ha més. Sant Cugat té un problema d'habitatge. Això és Sant Cugat i Catalunya, Espanya i més, diríem, no? Tenim un problema d'habitatge i en aquest sentit... El síndic ha estat en contacte amb el sindicat de llogaters, el síndic de Greuges ha estat en contacte amb el sindicat de llogaters o sindicat de llogateres. Respectem molt la feina que estan fent. Per suposat, hem estat en contacte amb l'Ajuntament, amb els regidors o tinents d'alcalde, les tinents d'alcalde, la tinent d'alcalde pertinent. Dir aquí que la valoració actual és que l'Ajuntament de Sant Cugat és sensible i que està enfocant positivament la solució a aquest problema, però que la solució trigarà molt a arribar perquè és un problema a llarg termini. També dir que una crítica al passat, encara que sigui gratuïta, ara és dir que les actuacions passades, les actuacions de Promusa, les polítiques que va seguir Promusa de fer vivenda i vendre-la, vivenda protegida i vendre-la, el que ha fet ha descapitalitzat l'Ajuntament. O sigui, l'Ajuntament ara no disposa d'un parc de vivenda pública suficient per poder respondre a la problemàtica que, si el tingués, podria respondre molt millor.
Que si no s'haguessin fet polític... habitatge oficial, habitatge de protecció oficial de compra, s'hagués fet de lloguer, doncs ara mateix tindria més...
L'Ajuntament ara tindria menys problemes i tindria una eina important per poder resoldre-ho. Iniciar ara la construcció d'aquesta eina, la vivenda pública d'habitatge, perdó, la vivenda pública de lloguer, iniciar ara aquesta eina ens portarà que trigarem 5, 10, 15 anys a tenir una capacitat suficient
de reacció.
Bé, en aquest sentit, bé, tarde però bien, no? Tarde però bien. I una cosa també important aquí és que no és tant, o sigui, la proposta del síndic és no és tant resoldre els casos flagrants, els casos de les vulnerabilitats, sinó és disposar d'una eina per tothom, pels casos per tothom. Una eina pública, si hi ha una vivenda, si hi ha un parc significatiu de vivenda de lloguer públic, a un preu raonable, porta a la baixa, tira a la baixa
tot
el preu de lloguer. És això. No només pels vulnerables, per tothom.
si tens la possibilitat de poder accedir a habitatges per 500 euros al mes, 800 et sembla molt més car que si no hi ha cap alternativa, no? Clar. Aquest és una mica la reflexió de, en general. Què més tenim? Què més repassem?
No sé com anem de temps.
Anem bé, justets, com sempre.
Doncs dir que hi ha hagut dues iniciatives d'ofici més. Una ha fet referència a clarificar les maneres que té el ciutadà d'accedir o de dirigir-se a l'Ajuntament. Hi ha moltes maneres. La ciutadà pot anar a l'oficina, pot presentar una instància, pot anar als districtes, pot presentar una instància, pot accedir pel web, hi ha correus electrònics, hi ha els ulls de la ciutat, diríem més, tenim els twitters i tenim... hi ha moltes maneres i no està clar en aquests moments quins són els compromisos que assumeix l'Ajuntament de resposta. En alguns casos sí que està clar, però no en tots. Aleshores, el que el síndic ha fet és demanar a l'Ajuntament que clarifiqui quins són els compromisos de resposta en cada un d'aquests casos. No més que això, perquè que els ciutadans... Quan algú ve, el síndic diu, és que jo vaig escriure un correu electrònic i no m'han contestat. Doncs poder dir, és que no havien de contestar-te. O vaig dir un tuit...
Que quedi clar, no?
Que quedi clar.
Si t'han de respondre o no t'han de respondre.
Exacte, o en quins terminis. Uh-huh. Això és complex, eh? Jo reconec que l'Ajuntament ha fet i està fent un esforç de transparència, això vol dir obrir molts canals, però un cop has obert molts canals de comunicació els has de gestionar. Uh-huh. I potser el que faltaria és millorar la gestió de la bona voluntat, que ha significat obrir molts canals de comunicació. Uh-huh. I com que no anem massa bé de temps...
No, anem bé, tranquil. No hi ha pressa. Sempre hem de tenim aquesta guillotina a sobre, però no tenim especial pressa.
Doncs, bueno, en tot cas, només hi ha una iniciativa d'ofici més feta, que ha sigut recent, i de la qual vam parlar una mica...
Sí, vam parlar una mica a l'última secció, sí.
Que vam tenir aquesta trobada, que us agraeixo, aquesta trobada. Jo crec que és interessant que el síndic pugui dir a la ciutadania quines coses estan fent, perquè al final la gràcia de tot això és que el síndic és un dels canals que té el ciutadà per anar a l'Ajuntament quan li fallen els altres.
Sí, de fet és precisament la seva funció, no?
Exacte. Doncs és bo que ho sàpiga i que això tiri endavant. El tema és que va haver uns rebuts, el rebut de l'aigua, amb uns increments significatius en determinats casos que no en tenien els destinataris, bàsicament amb alguns establiments. Mm. No era, podia ser en particulars també, però sobretot amb alguns establiments. I no en tenien, i van haver queixes, i van venir el síndic, i un cop mirat era com bastant curiós. Això és la taxa metropolitana de tractament de residus que llença o que carrega o que cobra l'àrea metropolitana de Barcelona directament. Però en lloc de cobrar-la per un rebut al banc, la carreguen al rebut de l'aigua. És a dir, l'empresa d'aigües, Aigües de Barcelona, Sorea, en el nostre cas, que és una empresa del grup Aigües de Barcelona, cobra uns impostos per un tercer amb un tema que no té res a veure amb l'aigua, perquè és tractament, tassa metropolitana de tractament de residus sòlids, són les escombraries.
Sí.
Si nosaltres no paguem escombraries... Sí que paguem escombraries. No paguem un rebut d'escombraries, però paguem aquest import en el rebut de l'aigua. Uh-huh. Els senyors de l'aigua el reben amb la mà dreta i l'entreguen amb la mà esquerra. I es quedaran la comissió per fer la feina. Uh-huh. Bueno, fins aquí, vale, diem que correcte. Però quan hi ha algunes incidències que hi ha hagut, uns errors per part de Sorea, uh-huh. Que no sabia, uns errors que després han volgut cobrar de cop, i en alguns casos eren milers d'euros.
Mm-hmm. Clar, o sigui,
no estem parlant
de... L'ensurt que t'endús és considerable.
No estem parlant de tonteries. I dius, bueno, si l'error de qui és, llavors, quin és el termini de prescripció, fins quan pots cobrar-m'ho, i ets tu qui ho decideix, o sigui, qui assumeix l'error? Si l'error és teu, per què me'l carregues a mi, etc. I... Mirant tot això, s'han generat una sèrie de dificultats que estem tractant a dos nivells. D'una banda, amb l'empresa d'aigües, per aviam, perquè no han avisat, si feien una càrrega d'un import extraordinari, es pot avisar primer, si no pots carregar 2.000 euros a algú sense dir-li res. Igual el banc, igual deixes en descobert, no?
O sigui, sí, bé, segurament.
Encara que sigui un establiment.
Sí.
Encara que sigui un establiment. O sigui, d'una banda és amb els senyors de Sorea o les persones de Sorea, com és que han fet això i què poden arreglar, i d'altra banda, i aquí està la iniciativa d'ofici, és com dimonis l'àrea metropolitana de Barcelona emet unes normatives curioses on, quan te les mires, hi ha uns factors multiplicadors del cos que no entens massa, que correspon al tractament de residus sòlids i ho carrega a través del rebut del subministrament d'aigua, amb uns criteris del consum d'aigua que facis, no del consum de residus sòlids que facis. I quan mires per allà diu coses molt curioses, com que és que qui consumeix més aigua té més capacitat econòmica. Això no és el motiu per cobrar-li més. O sigui, quan tu mires, quan mires aquesta normativa, quan mires aquest reglament, és com, és cuando menos curioso, i el síndic el que ha fet és dirigir-se a l'Ajuntament de Sant Cugat, que és membre de l'àrea metropolitana de Barcelona, dir, senyors Ajuntament, demaneu a l'àrea metropolitana, sisplau, una sèrie de preguntes, com s'ha fet tot això, per què s'ha fet tot això, aviam què diuen, quan diguin que no tenim la resposta, podrem veure com actuem.
Mm-hmm. Doncs 6 actuacions d'ofici, hem dit abans que també és una de les funcions del síndic de Greuges, entenc que quan es detecta també situacions en concret, doncs poder reaccionar i donar-hi de la seva part. Ramon Palacio, ens retrobem el mes que ve, més detalls. Estarem pendents també d'aquest resum de l'any que s'ha de fer el ple municipal, que no sé ni quan serà, ni no tinc les dates, però en tot cas parlarem de més actuacions del síndic i seguirem, com sempre, divulgant la tasca d'aquesta oficina. Endavant.
No, simplement que sí, que perfecte. Dir que sí, el síndic té el compromís de presentar al ple municipal el resum anual, l'informe anual. Hem demanat, no tenim encara la confirmació, però hem demanat que sigui el mes de març, que sigui durant el mes de març, i aquest ple municipal que és obert, allà sí que es presenten totes les dades, amb números, amb quantitats, amb percentatges, amb solucionades, no solucionades, etc.
Quan estiguin presentades, li donarem també un espai aquí al 91.5 de l'FM. Ramon Palacio, moltíssimes gràcies i fins al mes que ve.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.